El gat que teniu a casa us està mirant una mica estrany. Esteu escoltant Catalunya Ràdio. Doncs pel títol de la secció, algú podria pensar que es tracta de parlar de músiques per fer-nos companyia, perquè li diem compositors de companyia durant aquests dies d'estiu. Però no, mentida. Avui parlarem de compositors o en general de músics i dels seus companys animals, com dèiem abans amb la Carmina Gemma la Garriga. El més normal, quin cognom més maco que tens, eh?
Diuen, no? No l'he triat, eh?
No l'has triat?
No.
Doncs jo, si pogués triar-lo, triaria el teu.
Sí, en sèrio?
Malagarriga, estat
doncs
de
hi ha molta gent que diu que si és basc o coses d'aquestes. No.
El més normal serà que parlem de gossos i de gats, no de garrigues, però també parlarem d'altres bestioles. I, escolta, explica'm aquesta sintonia, perquè no ets tu, no, cantant?
No. A veure, aquesta sintonia, el duet còmic dels dos gats, o dueto buffo di due gatti, com es diu, és una obra atribuïda a Rossini. Fantàstic, això, eh? És atribuïda a Rossini, però, de fet, ara se sap que és gairebé segur que no era d'ell, era d'un tal Robert Lucas de Pearsall. Però segur que s'ha difós molt més perquè pensem que és de Rossini. De fet, Rossini és un personatge tan fantàstic dintre el món musical. Era un home amb molt de caràcter, amb molt de genis. L'hem de situar a la primera meitat, bàsicament,
del segle XIX.
És el de Figaro, és el de l'obertura de Guillem Tell. Vinga, canta-la.
Això no m'ho sé. Ara, canta-la tu.
Per exemple.
I escolta, aquest senyor, a part de fer aquestes coses que sembla que pugi a cavall, vull dir, és un senyor que va fer moltes òperes, en Rossini.
Moltes òperes, i a més, un bon dia va dir, mira, prou, i es va retirar. I també era un gran aficionat, molt aficionat a la cuina.
I per
tothom
això
coneix
la,
els canelons Rossini,
els canelons Rossini venen
o l'amanida Rossini.
Sí.
Que incorporen...
És un invent seu, o no?
Sí, és un invent seu. Ell li agrada molt experimentar i la tòfona li deia que era el Mozart dels bolets. Li ficava tòfona a tot, bàsicament. I era, bueno, era un personatge, Rossini, era fantàstic.
Escolta'm, doncs estem descobrint moltes coses i més que descobrirem. Però clar, jo sento això i penso, aquest senyor li agradaven molt els gats o odiava les sopranos? Com anava la cosa? Perquè jo crec que se n'en fotia una mica.
És que és una llegenda tot plegat, des de l'autoria fins... Home... De l'autoria fins i tot doncs, el que s'explica, no? Que ell li feia molta ràbia a les sopranos que canviaven trossos de la partitura seva per poder lluir-se més. Visió masclista, eh? No sé si ho veus, perquè jo crec que els tenors també els passava el mateix, no? Que també volien lluir-se. Però bé, en tot cas, la llegenda està escrita i llavors, com a venjança, aquesta soprano va escriure aquest duet dels dos gats, no? I figura que és una baralla entre bestioles.
Molt bé. Ara estem sentint una altra versió, no?
Ara estem sentint una altra versió i simplement per fer esment que està hiperversionada. L'altre dia també, buscant les versions, també versions electròniques, electroacústica, versions de tota mena.
No.
I no la canten dos sopranos, dues sopranos, ni molt menys.
Que després se n'han fet moltes històries. Mirarem amb aquesta secció de conèixer animals que han estat fonamentals pels músics i viceversa. Però tu, d'entrada, em vols fer un statement, eh? Sí. Em vols dir quatre coses.
Sí. La primera cosa, no m'agrada i no crec que s'hagi de dir mascota. Una mascota és un emblema, no? Són els equips de futbol que tenen un dinosaure o un lleó, o són més aviat emblemes d'una cosa, d'un plural, no?
Animals de companyia, si ho penses, també és una mica despectiu, perquè quan parlem de les persones i els diem persones de companyia o senyoreta de companyia, també és bastant xungo.
Jo a la meva gossa li dic companya.
Ah, tu li dius companya ja directament.
Sí.
Molt bé.
Bueno, no tinc cap vincle emocional.
Home, sí
amb el que
tens un vincle
entendre.
Emocional
molt, però no de...
I, o sigui, va, no els hi direm mascotes, no ens agrada.
No, no ens agrada mascotes.
Me vas prometre també que no parlaríem de marques de gossos.
No parlarem de marques de gossos si no és per...
Imprescindible.
Si no és imprescindible, perquè així ens fem una idea. Si dic bulldog, doncs tothom reconeix, gairebé tothom reconeix de quin tipus de gos.
I sempre parlarem des del punt de vista de l'animal.
I sempre parlarem mirarem de fer-ho, perquè els animals són...
Meravellosos.
I sobretot també, me n'oblidava, som antiespecistes. Què vol dir antiespecista?
Explica'm.
Ah, bueno, doncs que no hi ha cap espècie superior a l'altra. És a dir, entre el globus terràqüi, entre el món natural, un bacteri és el mateix que una persona.
Exacte, entre bulldogs i Montse Virgili no hi ha cap diferència.
No.
M'encanta.
Des de la terra, des de la terra.
M'encanta la idea. Doncs escolta, tenint en compte que ja hem parlat de Rossini, comencem a parlar de quatre gossos que eren, jo t'ho dic perquè ho tinc aquí apuntat, Leo, Peps, Pol, Rus, que eren els gossos de companyia, els animals de companyia d'aquest compositor. A veure, sabeu qui és?
Un segon, Deixem passar uns segons més. Ja ho sé, que aquí sempre es va més de pressa, però així serà més reconeixible. Suposo que hi ha molta gent que ja ho sap, però bé.
Mai tant. Hi ha gent que ja està plorant per les cantonades de casa seva. Agafat a... Sí, sí. Agafat a l'ampit de la finestra. Estem parlant de Wagner.
Sí, estem parlant de
Wagner, que li agradaven molt els gossos. Tenia quatre gossos, aquests que dèiem abans.
Més un cinquè, que és el primer de tots, però aquests els he posat perquè anaven més o menys consecutius, l'un darrere l'altre.
I explica'm la història d'aquests dos, de Wagner amb aquests gossos i tot el que em vulguis dir.
Bé, jo al començament de tot volia fer referència que... Tot i que no és que siguin ben bé, són contemporanis, Rossini i Wagner, però ja veieu que són dues maneres d'entendre l'obra absolutament diferents. Era més gran Rossini i li costava molt acceptar una altra manera de veure l'òpera, perquè ara estem sentint Wagner, però també podríem sentir, per exemple, el que feia Rossini.
Rossini, jo et dic una cosa, quan sento Rossini sempre m'imagino algú pujat dalt d'un cavall, passant
Mira,
ràpid.
T'agrada.
M'agrada. Doncs escolta, explica'm la història de Rossini i explica'm la història d'aquests quatre gossos de Wagner. A veure, com hi vas aquí?
Sí, a veure, hi havia moltes disputes estètiques entre ells dos, però això no trobo cap a res. Expliquem la història de Leo. Leo era un gos que estava lligat a una corda que l'havia lligat un propietari d'una casa llogada. El llogater era Richard Wagner. Llavors, què va passar? Doncs que Leo, lligat allà, estava tota l'estona bramant, plorant i fent el penes. Richard Wagner li va fer molta pena, el gos li va fer molta llàstima i va dir, mira, el vaig a deslligar perquè no puc més de sentir-lo. Compassiu ell, va anar a agafar-lo, va cridar un criat perquè l'ajudés a això i ell l'agafava el cap. El bulldog.
Era un bulldog aquí.
Era un bulldog. Doncs, quan va veure Wagner, que ell no entenia per què dimonis l'estava agafant, li va mossegar el dit polze. Aquesta incidència, doncs, va ser això, una incidència només perquè, de fet...
Però tot i així ell no va escarmentar perquè li encantaven els gats i en va continuar tenint més, Wagner.
Gossos.
Ai, sí. Gossos, perdó.
Sí, sí. No, però és que, a més, li va servir d'excusa estupenda perquè estava fent a l'òpera Els mestres cantaires de Nuremberg i clar, i no arribava a temps i li estaven allò insistint perquè donés l'òpera i ell no podia. De fet, encara va trigar 5 anys, és a dir, que el polze ja estava més que curat, a entregar l'òpera.
O sigui, que va fer servir els pobres animalons indefensos per dir, us entrego una mica més tard, i només va tardar 5 anyets.
Només 5.
Perfecte. Justament estem sentint aquests mestres cantaires, no?
Sí.
Això va ser la mossegada d'aquest gos que es deia Leo, però en queden altres.
Sí. Peps era un gos que ja ocupava el cor de Wagner abans. Era un espaniel rei Carles, un gos molt aristòcrata.
Un gos d'aquests que tenen ja cara de senyor antic.
Sí, sí, que te l'imagines al costat d'una corona.
Perquè jo ho puc entendre.
Sí, petitet, allò bufonet i així. Sí. Sí. Doncs que seria substituït després per un llaurador que es deia Pol i després un Terranova és...
Una cosa russot, molt gran, eh?
Sí, que es deia Rus. I que quan va morir Paul, que era el llaurador, Wagner era de viatge, total, que el criat va decidir, mira, noi, s'ha mort, i el va deixar de qualsevol manera, i quan va arribar Wagner i va veure que no estava enterrat com Déu mana, va fer construir un taüt pel gos i el va enterrar. La història ve d'abans, perquè hi havia un altre Terranova, un Terranova anterior, que es deia Robert, que va agafar Wagner quan tenia 24 anys i estava treballant a Riga. Era un pobret compositor, encara no reconegut, Richard Wagner, em refereixo, no el gos. Però Wagner tenia molt la mania de portar-se el gos allà on fos. I, per exemple, als assaigs també es portava el gos. Total, que Robert passejava entre els músics i, finalment, sense voler, un contrabaixista li va tocar l'ull al gos. El contrabaixista va cridar, el gos va començar a roncar, total, un desastre. Wagner, impassible, va dir allò de: el gos és un crític excel·lent, simplement us diu que aquest passatge cal tocar-lo amb més delicadesa.
Ha quedat clar?
Ha quedat claríssim.
Ha quedat claríssim de com ho tenien tot això, aquesta gent.
Total.
Wagner, que era un apassionat de les bèsties, i amb tantes aventures, n'hi ha un altre que té a veure amb Wagner i un barco.
I un barco, aquest mateix, el Robert. El Robert se l'estimava molt, i com que Richard Wagner va perdre la feina, va perdre tots els diners, diguéssim, i l'amenaçaven els creditors, doncs que va decidir amb la seva dona marxar, però no sense el gos, un gos que, imagineu-vos, pesava 70 quilos, no era pas petit. Total, que el gos va anar al costat del carruatge corrent, perquè no hi cabia dintre. Amb tot això, doncs, que a més, abans de passar per París van decidir primer anar a Londres, i llavors van fer un viatge en barco, que es van marejar tots moltíssim, sobretot el Robert, que va vomitar i tot. Però això va servir també d'inspiració per una altra obra de Wagner.
Estem parlant del holandès errant, aquesta obra de Wagner, que tot és per culpa d'un gos, m'estàs dient? Com a mínim una miqueta.
Exacte. Res no és determinant, no? No hi ha ningú que hagi inventat res. És la suma de molts i de sobte en surt un. Doncs Això igual, no? L'òpera es titula L'holandès errant, efectivament, o El vaixell fantasma, que també s'entén.
L'holandès era el gos, Robert?
No, era un Terranova errant, si de cas. Bueno, total, que Robert es va perdre quan van arribar a París, i aquí quedaria una mica la història de Richard Wagner amb els seus gossos, perquè va tenir debilitat pels animals tota la vida. Wagner, de nen, es veu que rescatava cadells, i d'adult es va fer vegetarià i antivivisaccionista. És a dir, que no suportava els experiments amb animals.
Però escolta, anem a parlar d'un amant dels gats, perquè ara hi ha gent que s'està queixant a casa, ja, que escolta, que aquesta dona no parla de gossos, no, només parla
Wagner,
de gossos.
Wagner tot ho feia gran, i els gossos també.
Vaja. Doncs parlem dels gats i Scarlatti, aquest altre senyor. Scarlatti, que era aquest músic protegit de la princesa portuguesa. És que m'ho has posat aquí, no puc, estic molt temptada a llegir-ho. Maria Bàrbara de Bragança.
T'agrada, eh?
Sí, que va després ser reina d'Espanya, quan es va casar amb Ferran VI. Uh-huh. I com eren els gossos, els gats d'Scarlatti? Perquè sentint aquesta música, me'ls imagino molt peluts.
No. A veure, jo no sé com eren els gats d'Scarlatti, simplement perquè no ho diu enlloc. El que sí que sabem és que tenia un nom i es deia Pulcinella, com aquell personatge de la Comèdia de l'Arte. I aleshores, com que la Maria Bàrbara, per cert, que també va protegir a Farinelli, que potser tothom el coneix més, no?, el personatge aquell castrat que cantava molt bé, la veritat. Total, que ells dos eren amics. Però, com que el que volem és fer un incís especial a l'anècdota amb els gats, doncs direm que Domenico Scarlatti, que va compondre més de 550 sonates per clavecí, deixava fer el que volia el seu gat. I una de les coses que feia el gat...
Tocar la tecla?
Tocar la tecla.
Això és el gat?
No, ara ho sentirem.
És que el tocava molt bé.
Ara ho sentirem perquè passejant el gat pel teclat,
sí.
Doncs què va fer? Va tocar una sèrie de notes, i el Domenico Scarlatti, que el feia d'escrivent, va escriure aquelles notes, i a partir d'aquí va fer una de les seves sonates.
Què es diu?
La fuga del gat. Es coneix habitualment com la fuga del gat. Aquest tema que es va repetint, eh?
Pam, pam, pam. El gat tenia molt bon criteri, eh?
Sí, això li va servir d'inspiració. I si no, no era ben trobato, eh? També, perquè
no
hi ha certificats oficials que diguin això, però ningú no diu el contrari, tampoc. Per tant, ho donem per bo.
Si el gat us toca la tecla, aprofiteu per gravar-ho, perquè, ja sabeu, potser després sou uns escarlatis empatits. Escolta'm, més protagonistes als gats. Abans hem conegut un munt de gossos. Parlarem també d'altres gats. D'alguns en coneixem el nom, però no pas de tots. Tu vols parlar d'un senyor que es deia Borodin.
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 Borodin. Borodin. Qui és aquest senyor? Posa'm la música al Borodin. Escolta, no m'enganyis, aquest senyor no tenia gats, tenia una jungla. Què és això?
Però és reconeixible aquesta música,
sí,
també,
tant,
no?
Sí, tant, moltíssim.
També la és que jo he mirat de posar músiques que identifiquessin per fer-nos una mica l'ambientació.
Això és una mica rus, no?
Bueno, Borodin era rus.
Bueno, escolta,
bueno,
no sé
de
això.
Fet, era fill il·legítim, d'un príncep georgià. Llavors, com que era fill il·legítim, què va fer el pare? Doncs va dir que era fill dels servents aquells. Però el pare era un bon home, malgrat ser príncep, i va mantenir-los a tots molt bé i va tenir una educació excel·lent. Tant és així que Borodin va ser un químic molt reputat, era un investigador sensacional, es veu, i el que va fer Borodin era compondre el cap de setmana, com deia ell. Li agradava moltíssim la música, o sigui, això és una cosa per anar fent, no?
I tenia gats sempre? Estava envoltat de gats o què?
Estava envoltadíssim de gats, especialment la seva dona també li agradaven moltíssim, que era una cantant, que ara no recordo el nom, però el cas és que li agradaven molt, de tal manera que els gats es passejaven per la taula, llepaven les safates, feien exactament el que volien. No tenien cap problema.
Doncs escolta, la setmana que ve em parlaràs d'una puça? Sí, sí, perquè hem d'acabar-ho, que això, ara...
Jo anava a dir, jo vaig parlant i em tallaràs, i veig que sí,
sí
que ho
fas,
passat,
ha passat aquest moment. Està passant aquest moment. La setmana que ve em parlaràs de la puça de Mussorgsky.
Mussorgsky.
Molt bé.
D'acord, doncs la setmana que ve més gossos,
puces,
gats i
puces. Gossos, gats,
lloros, potser.
Lloros, el que vulgueu, amics, anem a la publicitat.